Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
A les portes de tancar un Sant Jordi especial amb restriccions per la pandèmia, però amb la recuperació de la Diada al carrer, els llibreters donen per fet que superaran el 60% de la facturació que van fer la Diada del 2019 i els floristes calculen que s'han venut fins a 4 milions de roses. Montse Manent.
En declaracions al programa Fet a Mida de la Xarxa, el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Barcelona, Maria Martín, recorda que els llibres més venuts només representen el 6% del total de vendes i assegura que el sector editorial és robust a Catalunya.
Sí que vull recordar una dada que s'ha repetit sempre a la història, que s'està repetint aquests dies i segur que vull tornar a repetir, i és que no els 3 llibres més venuts, sinó els 10 llibres més venuts mai han superat el 6% dels llibres que es venen per Sant Jordi, que és un gran titular perquè demostra la fortalesa editorial i llibretera d'aquest país en la seva diversitat i la diversitat d'interessos de la nostra ciutadania.
Al Next Vespre també farem un repàs per les celebracions de Sant Jordi de les principals ciutats catalanes. A Tarragona, mitja dotzena de llibreries i una dotzena de floristeries han tornat a omplir la Rambla Nova. Altafulla, la cita era el pati de les antigues escoles Teresa Manero.
A Lleida, enguany han canviat d'ubicació i la desena de parades de llibres i la mitja dotzena de floristeries s'han situat a l'avinguda Francesc Macià. I Olot, no hi ha hagut presència dels polítics en una diada plenament protagonitzada pel llibre i la rosa.
Continuen les negociacions per formar govern a diferent ritme. Esquerra Republicana té pressa per investir Pere Aragonès i Junts per Catalunya no.
El vicepresident en funcions Pere Aragonès assegura que hi pot haver govern aquest mateix abril. En canvi, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, demana que no hi hagi pressa per prioritzar un govern fort.
Jo crec que és important prioritzar més que un govern de pressa. És important que sigui un govern fort i, per tant, tots els que ara tenen pressa, segur que si això passés d'una manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa.
Si avui, dia de Sant Jordi, doncs tothom intenta recuperar el màxim la normalitat, les institucions també han de recuperar al màxim totes les funcions i això vol dir un govern escollit el més aviat possible.
L'Agència Europea del Medicament recomana que es continuï administrant la segona dosi d'AstraZeneca entre les 4 i 12 setmanes de la primera dosi.
El regulador europeu reitera l'aval a la vacuna i assegura que els seus beneficis augmenten amb l'edat i nivells més alts d'incidència del virus.
L'autor del crim de la nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú, culpable d'assassinat i agressió sexual.
El jurat popular ha considerat l'acusat culpable del crim per unanimitat. Ara el cas queda vist per sentència. Serà el jutge que ha presidit el tribunal qui decideixi ara la pena que l'imposa.
I el músic Jordi Savall rep el Premi Prat de la Riba que atorga l'Institut d'Estudis Catalans per la seva trajectòria artística i acadèmica.
És un dels premis Sant Jordi que s'han entregat a la Casa de Convalescència de Barcelona. Savall ha defensat la figura del músic.
I per això jo reivindico aquí el valor del músic com a museu vivent de la música. Perquè sense els músics que interpreten les nostres músiques de l'edat mitja, del renaixement, del barroc, del classicisme, les músiques aquestes no les podríem gaudir.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè en general, amb alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense cap conseqüència. En general, la temperatura ha pujat entre 4 i 6 graus i se superen els 20 graus a molts punts de la Catalunya central, del Pla Lleida i fins i tot a algunes valls del Prepirineu. Aquesta situació d'estabilitat continuarà aquest proper dissabte, però els núvols alts deixaran el cel entrenyinat. A més, a partir migdia arribaran núvols mitjans pel sud, més abundants i compactes, que al vespre podran deixar el cel força ennuvolat en general. Per la seva banda, la temperatura serà semblant i l'ambient serà suau i agradable al centre del dia, amb valors que voltaran entre 17 i 22 graus. Pel que fa a diumenge, una pertorbació farà arribar nuvolositat i inestabilitat, sobretot a la meitat oest del país, principalment durant la primera meitat del dia, quan s'esperen alguns ruixats febles. A partir de migdia, però, la nuvolositat minvarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que parlem de molta calma, de molta tranquil·litat en aquesta xarxa viària. En general, hi ha molt poc volum de trànsit i el més destacat, no tenim constància de cap gran incidència, com poden ser accidents avariats que ens compliqui aquesta circulació. Per tant, si més no de moment, molta calma, una fluidesa que també trobarem en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Quan encara queda poc menys d'una hora per desmuntar les paradetes, Catalunya viu encara un Sant Jordi especial, amb restriccions per la pandèmia, però amb la recuperació del carrer per aquesta diada. Hi ha hagut cues en alguns moments a les principals ciutats catalanes, però també bàsicament degut a les mesures contra la Covid. Sigui com sigui, els llibreters donen per fet que superaran el 60% de la facturació que van fer la diada del 2019, i els floristes calculen que s'han venut fins a 4 milions de roses. El sector celebra les xifres i les atribueix a que no hi ha hagut intrusisme. Anem, però, fins a Barcelona, allà al Passeig de Gràcia, i tenim el nostre company David Amador. David, molt bona tarda. Quin ambient es viu ara mateix?
Bona tarda. Excel·lent l'ambient que s'està vivint aquí a Barcelona. Hem passat del Passeig de Gràcia, ara ens situem en plena plaça Universitat, en concret a la parada de llibres de Bacus Cooperativa, on es troba el doctor Oriol Mitjà, que està signant llibres del seu llibre A cor obert, relat de tot el que he viscut, amb pròleg de la periodista Júlia Otero. Doctor Oriol Mitjà, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, primer de tot, un ambient festiu, ja teníem ganes, la lluita contra la Covid-19 encara no s'ha acabat, però també teníem moltes ganes de viure una jornada com aquesta, encara amb restriccions, però una jornada festiva.
Sí, és veritat. Des del punt de vista d'un epidemiòleg, he de dir que potser hem accelerat massa i avui hi ha hagut algunes situacions de risc en les quals massa interacció social poden haver transmès el virus. Per altra banda, és cert doncs, que havíem fet els deures amb la vacuna i amb les mesures de prevenció personals i que tothom tenia moltes ganes de sortir i que el Covid sembla, i que el Sant Jordi sembla que marqui un punt d'inflexió en el que és l'any contra el Covid.
De moment també tot un èxit, moltíssima gent, veiem una llarga cua que està esperant per signar el seu llibre.
Hi ha una llarga cua, però tot el dia hi ha hagut gent, perquè el llibre A cor obert intenta explicar d'una forma molt honesta què és el que ha passat i cap a on cal anar. Podem començar a cridar de joia perquè la Covid s'està apartant, però no ens podem oblidar que hem estat al caire de l'abisme i que la humanitat és molt fràgil.
Moltes gràcies, doctor Oriol Mitjà, per atendre la xarxa. Molt bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
El doctor Oriol Mitjà, que ara atendrà els micròfons del programa Connecticut de la xarxa televisió. Estàvem parlant amb l'epidemiòleg, ja ho diré bé, del que ha estat aquest Sant Jordi, com dèiem, també d'altra banda, els floristes que han celebrat que han venut més roses, perquè aquest Sant Jordi, com deien les dades de l'ACN, doncs no hi ha hagut intrusisme pel que feia a venedors d'altres roses, no? El sector calcula que ha despatxat 4 milions de flors i atribueix també aquestes cues a l'aforament limitat. Continua aquí una munió de gent intentant doncs, mantenir aquestes distàncies de seguretat, un ambient molt festiu. Està baixant una mica el sol i sembla que ara no fa molta calor, però de tota manera una festa aquí al centre de Barcelona aquesta diada de Sant Jordi.
Gràcies, David. De fet, no marxem de Barcelona perquè a plaça Universitat també hi tenim el nostre company Pau Soler i volem saber com, de fet, s'ha viscut aquest Sant Jordi al carrer, amb espais, com dèiem, perimetrats, recorreguts unidireccionals i controls d'accessos, entre altres mesures. Pau, bona tarda. Com està aquest ambient ara mateix i quines sensacions s'han viscut durant el llarg del dia?
Bona tarda des de la plaça Universitat, aquí al centre de la capital catalana. Ara mateix observem un volum elevat de gent, encara que es pot caminar amb força normalitat. Durant tota la tarda, però, el centre de Barcelona ha sigut una zona molt transitada, amb una munió de gent que anava amunt i avall gaudint d'aquesta diada de Sant Jordi. Ara el sol ja comença a baixar en un dia on hem pogut gaudir d'un molt bon clima a la capital catalana i hem aprofitat per parlar amb el Víctor i la Mireia, una parella de joves que ens han explicat com han passat ells aquesta jornada.
I ha sigut un any molt dur i un Sant Jordi ara pues, està regalat. I hem anat a menjar a un restaurant aquí al Palau de la Música i hem donat una passejada i pues, hem entrat a una tenda, hem vist una llibreria, hem escoltat música pel carrer, ens ha donat el sol, hem vist molt...
Bueno, jo he comprat llibres, he anat a una botiga de segona mà i he comprat molts llibres i bueno, m'ha regalat aquesta rosa.
Doncs ja ho veus, Lali, un ambient festiu, relaxat, en aquest primer Sant Jordi, en època de Covid, aquí a la capital catalana, a Barcelona.
Gràcies, Pau. Anem, doncs, a fer un repàs per les principals capitals catalanes, també a Tarragona. Enguany, les parades de llibres i flors han tornat a la Rambla Nova, on la jornada s'allargarà fins a les 8 del vespre. Allà hi trobem, des de primera hora del matí, 6 llibreries i una dotzena de floristeries. Però anem fins allà. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega, bona tarda.
Bona tarda, la Rambla Nova de Tarragona. Les imatges d'aquest matí de Sant Jordi s'han repetit ara a la tarda. Cues de gent que espera de manera pacient poder accedir a l'espai de passeig habilitat per llibreries i també per les parades de roses. Només hi deixen entrar poc més de 300 persones. Per tant, s'han format cues de gent que esperava poder accedir i gaudir del Sant Jordi al principal passeig de la ciutat. Són 18 parades de negocis professionals de flors i llibres. Enguany no han pogut tenir el seu punt de venda. Les entitats de la ciutat de Tarragona demanava precisament comprensió l'alcalde Pau Ricomà.
Segur que aquest Sant Jordi de les entitats serà l'any que ve, però enguany és sobretot un Sant Jordi pensat que, primer que res, en celebrar la festa, que la gent pugui comprar el seu llibre i la seva rosa.
A la ciutat de Tarragona, la Rambla Nova, enguany s'ha suprimit la tradicional Diada Castellera amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat, que significava el punt de sortida a la campanya castellera pel que fa a Tarragona.
Doncs no marxem de Tarragona, concretament anem al Baix Gaià, al Tafulla, on el pati de les antigues escoles Teresa Manero és el punt de trobada aquí de les parades de llibres i roses. Anem fins allà i per veure quin és l'ambient a aquesta hora, al Tafulla Ràdio, Eduard Virgili, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs Altafulla ha recuperat l'essència del 23 d'abril amb una diada marcada per l'optimisme després d'un 2020 en què la celebració va ser confinada i de mínims. El bon temps ha acompanyat una jornada molt esperada, lògicament, pels principals sectors implicats, però també per la gent que, com és habitual, han fet d'aquest dia laborable que fos gairebé un dia festiu. De fet, tothom ha pogut triar i remenar entre les parades de llibres i també entre les diferents opcions possibles de roses, punts de llibre, decoracions florals i peces d'artesania relacionades amb aquesta celebració. Un total de 9 establiments. I la mascareta no ha amagat els somriures de les persones que s'avançaven a la fira d'enguany, que excepcionalment s'ubicava al pati de les antigues escoles Teresa Manero. Un espai triat per les seves característiques que permet un control de l'aforament i la distància suficient per transcorrer dels visitants en circuits d'entrada i sortida. De fet, fa un momentet, perquè la fira ha posat el punt final a les 7 de la tarda, i ara s'està fent ja tot el desplegament, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Gemma Maimó, s'ha mostrat molt satisfeta per com s'ha desenvolupat. La fira, a més, aquesta tarda ha comptat amb una sessió de contacontes, mentre que demà, dissabte 24, està previst allargar la celebració de Sant Jordi perquè la plaça de l'Església acollirà l'espectacle familiar Tinc un paper amb el polifacètic músic i compositor Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisen. En aquest cas, la cita però serà a les 12 de la migdia i l'accés gratuït.
Gràcies, Eduard. I de Tarragona a Lleida, la capital de Ponent ha optat aquest any per un canvi d'ubicació i ha desplaçat la diada dels carrers estrets del comercial a l'àmplia avinguda de Francesc Macià. En aquest nou espai s'hi han aplegat una desena de parades de llibreries a més de 6 de floristeries. Anem a veure també quin és l'ambient a aquesta hora. UAU Lleida Ràdio, Míriam García, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs llargues cues aquí per accedir en aquest espai perimetrat a l'Avinguda Francesc Macià de Lleida. Com deies, a molt pocs metres de l'eix comercial de Lleida, una ubicació que ha estat molt celebrada tant entre els visitants que s'han passejat per avui aquí i també entre els responsables de les floristeries i de les llibreries que hi tenen un lloc. Tots han coincidit que aquesta és una gran ubicació i, de fet, aquest matí la pròpia regidora de Consum de l'Ajuntament de Lleida, Marta Gispert, ens deia que estudiaran de cara a propers anys després de la bona acollida que han rebut i, per tant, tal com els hi han traslladat també els professionals del sector, doncs mantenir aquesta ubicació o, com a mínim, que sigui una altra ubicació alternativa a l'eix comercial de Lleida. Com dèiem, a hores d'ara llargues cues per entrar, la cua que hi ha habilitada a la zona per fer cua dona dos vegades el tomb, així que haurà d'esperar uns minuts les persones que hi vulguin accedir, perquè en aquest cas, aquí, a l'Avinguda Francesc Macià de Lleida, les parades de llibres i roses estaran obertes fins les 9 del vespre, així que encara tenen temps per fer les compres.
Gràcies, Míriam. De Lleida a Terres Gironines, a Olot, el protagonisme ha anat a parar als professionals del sector del llibre i de la rosa. A la ciutat no s'hi han desplegat ni formacions polítiques ni associacions. Tampoc no s'han organitzat activitats fora de les parades. Anem, doncs, fins a la capital de la Garrotxa. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Diada de Sant Jordi també adaptada. A la capital de la Garrotxa, una desena de parades només per a professionals, amb floristes, llibreters i editors que han pogut vendre llibres i roses. Durant tot el dia han anat passant centenars de persones per la zona del Firal d'Olot, on s'han habilitat les parades i la gent ha pogut gaudir d'una jornada assolellada i amb poc fred, pel que ha estat fent durant tota la setmana. Pel que fa a llibres que es preveuen ser més venuts, La dona de la seva vida, de Xavier Bosch, i La casa del foc, del garrotxí Francesc Serés. Queda poca estona ja perquè les parades tanquin i els més despistats encara poden comprar, però, la seva rosa i el seu llibre per acabar de redonir un Sant Jordi, si més no, més normal que el de l'any passat.
Gràcies, Gerard. Aquest ha estat el repàs del Sant Jordi per tot el territori català i en el marc de la Diada també avui el músic Jordi Savall ha rebut el Premi Prat de la Riba que atorga l'Institut d'Estudis Catalans per la seva trajectòria artística i acadèmica. És un dels Premis Sant Jordi que s'han entregat a la Casa de Convalescència de Barcelona. David Navarro.
Savall ha estat reconegut per la seva recerca musicològica de la música antiga, en particular la catalana. També ha estat premiada, en aquest cas, amb el Premi Creu Casas, Dones per canviar el món, la dibuixant i escriptora Sandra Ube, per la seva feina en visibilitzar les dones de ciència de totes les èpoques, amb l'exposició i el llibre Superdones, Superinventores. Després de l'entrega de premis, Jordi Savall ha parlat en nom de tots els guardonats i ha defensat la figura del músic.
I per això jo reivindico aquí el valor del músic com a museu vivent de la música, perquè sense els músics que interpreten les nostres músiques de l'edat mitja, del renaixement, del barroc, del classicisme, les músiques aquestes no les podrien gaudir.
Els guardons que l'IEC entrega per Sant Jordi són 51 premis i 8 bosses de treball dedicats a promoure l'alta investigació científica, principalment de tots els elements de la cultura catalana.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Diada de Sant Jordi, com sempre, també ha tingut una vessant política. Aprofitant el marc de les celebracions de la Diada, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, assegura que hi pot haver govern aquest mateix abril. En canvi, però, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, demana que no hi hagi pressa per prioritzar un govern fort. Mont Carvajal.
La primera en parlar ha estat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que prefereix fer un govern fort, sense presses i que no grinyoli després.
Jo crec que és important prioritzar, més que un govern de pressa, és important que sigui un govern fort, un govern sòlid, i per tant, tots els que ara tenen pressa, segur que si això passés d'una manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa.
Després li ha respost el vicepresident en funcions, Pere Aragonès.
Si avui, dia de Sant Jordi, doncs tothom intenta recuperar al màxim la normalitat, les institucions també han de recuperar al màxim totes les funcions i això vol dir un govern escollit el més aviat possible i evidentment durant aquest mes d'abril.
I enmig de les negociacions, a migdia, l'expresident Carles Puigdemont ha renegat del diàleg.
Per tant, és una constant històrica que els conflictes entre Catalunya i Espanya no es resolen per la via del diàleg, sinó que es resolen per la via d'una confrontació.
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat generositat, compromís i altura de mires als partits per formar govern.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Un dia més hem de parlar de la pandèmia. Sanitat ha notificat aquesta tarda 11.731 nous contagis de coronavirus i 95 morts en les darreres 24 hores. A Catalunya les dades mantenen la moderada tendència a la baixa dels últims dies.
Als hospitals hi ha 3 ingressats menys, amb un total de 1.608, dels quals 492 són a les UCI, un descens de 2 pacients. Pel que fa als indicadors, velocitat de contagi baixa una centèsima fins al 0,96, tot i que el risc de rebrot augmenta 13 punts per situar-se en els 280. La incidència a 14 dies també puja, en concret 16 punts fins als 292. I a les últimes 24 hores s'han declarat 2.032 casos nous i es confirmen 15 morts. Pel que fa a les vacunes, ja hi ha 1.674.000 persones que tenen la primera dosi i 620.000 han rebut totes les dues dosis.
Precisament, sobre vacunes, l'Agència Europea del Medicament ja ha emès aquesta tarda el seu informe sobre AstraZeneca. L'EMA recomana que es continuï administrant la segona dosi d'aquest vaccí entre les 4 i 12 setmanes de la primera dosi.
El regulador europeu reitera l'aval a la vacuna i assegura que els seus beneficis augmenten amb l'edat i nivells més alts d'incidència del virus, tot plegat quan avui l'EMA també ha aprovat canvis en la fabricació de les vacunes de Pfizer o Moderna que permetin incrementar la seva capacitat de producció, concretament a la planta de Pfizer-BioNTech que té a Bèlgica i que permetrà incrementar la producció de vaccins per la Unió Europea i la planta espanyola que té l'empresa Rubí a Granada amb una nova línia d'empaquetatge de la vacuna de Moderna que també permetrà ampliar-ne la producció.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. Ja hi ha veredicte pel cas de la Laia, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el 2018. El jurat popular ha considerat l'acusat culpable del crim per unanimitat. Ara el cas queda vist per sentència. Marta Patricio.
Bona tarda. El jurat popular considera culpable Joan Francesc López Ortiz, l'acusat de matar Laia Alsina, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny del 2018. Un jurat format per 9 persones, 5 homes i 4 dones, que han pres per unanimitat aquesta decisió. Ara el judici ha quedat vist per sentència i el president del tribunal haurà de decidir quina és la pena que li imposa. La fiscalia i l'acusació particular demanen que se'l condemni a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i 10 anys més de presó per agressió sexual. Tots dos han mantingut al llarg del judici que l'acusat va cometre l'assassinat per motius sexuals. Un judici que s'ha allargat durant 9 dies a l'Audiència de Barcelona i per on hi han passat més d'una quarantena de testimonis.
Més coses. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus han creat una agència d'energia, una nova entitat que assessorarà els municipis de menys de 50.000 habitants en projectes de transició energètica. I és que s'ha de tenir en compte que dels 23 municipis del Vallès Occidental, més de la meitat no disposen de cap servei directe per l'impuls de la transició energètica. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Com ha explicat el conseller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez, hi ha molts municipis que no poden destinar un equip tècnic a aquesta finalitat.
Portar aquesta transició energètica a tots els pobles i ciutats de la comarca. I principalment als pobles més petits, que sovint no tenen un servei o un tècnics propis, especialistes en temes de transició energètica. I llavors el que farem és assessorament als ajuntaments que ens ho demanin, també assessorament a empreses i a ciutadans i ciutadanes que vulguin fer aquest pas d'estalviar, de fer eficiència energètica, i de plantejar-se fer el salt a energies renovables.
Per altra banda, una altra de les tasques de la nova agència és la creació d'una comunitat energètica a l'entorn del Consell Comarcal, és a dir, que el mateix Consell, juntament amb altres agents de l'entorn, produeixin, s'autoabasteixin i distribueixin energia verda. Una acció que s'emmarca en altres campanyes comarcals per promoure la transició ecològica o diverses iniciatives del projecte Vallès Circular.
Últims minuts abans de repassar l'actualitat esportiva per conèixer quines són les recomanacions literàries del territori. Ens arriben des de Premià de Mar i des de Tarragona.
Hola, sóc en Xavier Boronat, de la llibreria Vapor Vell de Premià de Mar. Enguany, aquest Sant Jordi, us volíem recomanar De sobte pensa en mi, que és una novel·la del Jordi Dausà i Mascort, editat per Llibres del Delicte, i us la volem recomanar doncs, perquè és un bon thriller, perquè reflexa molt la realitat socioeconòmica del país darrerament i perquè, a més, us ho passareu pipa perquè té passatges divertidíssims.
Destacaria el d'una història del Nicolás Tesch, que ha escrit l'Au de Gascon, és pseudònim, i que està força bé per explicar, per situar-te una mica en l'entorn de la seva vida, no? Després també hi ha el llibre que ha tret pels 10 anys de Piscina al petit oceà, que és un llibre de poesia, un recull de una mica recull també dels altres llibres que havia tret a nivell infantil. Aquest és molt bonic, a més té una il·lustració preciosa. I també podríem destacar un llibre que parla sobre càncer, sobre la vivència del càncer, que és Mi vida con el bicho, de l'Estefi, una xiqueta d'aquí a Tarragona també.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. En bàsquet, el Barça vol igualar l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga masculina contra el Zenit després de perdre el primer partit. Avui el Palau Blaugrana juga el segon duel i el triomf és necessari abans de viatjar a Sant Petersburg, un partit que comença a les 9 de la nit. Encara en el món de la cistella, també demà dia important per a l'Espart Girona, que ha de remuntar 9 punts a la pista del València Bàsquet si vol jugar la final de la Lliga Femenina. També demà molt pendents del CBT, del Club Bàsquet Tarragona, que vol evitar el descens a la Lliga EVA. També el Barça B està immers en la lluita, en aquest cas per pujar a la categoria LEP Or. La Lliga Catalana EVA es reprèn aquest cap de setmana amb la semifinal entre el Mollet i el Mataró. Demà el Josep Mora de la capital del Maresme serà l'escenari d'aquesta semifinal. El Roser, el Club Bàsquet Roser, espera finalista. Avui nova jornada de primera divisió masculina de futbol sala amb la presència del Barça i de l'Indústria Santa Coloma. En hoquei sobre patins, el Calafell visita la pista del Liceo. En hoquei herba aquest vespre juga un partit pendent de la divisió d'honor femenina entre el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic de Terrassa. I recordem que Barcelona, la capital catalana, serà la seu de la superfinal de les World Series, que a més serà cita preolímpica de natació artística, la gran cita del 10 al 13 de juny. I aquest cap de setmana, al pavelló Barris Nord de Lleida, campionat d'Espanya de patinatge artístic de grups de show petits i grans, i a més, per la xarxa.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Punt de llibre, amb Joan Fàbregas.
Avui us vinc a presentar un llibre d'un autor de Sabadell que ha obtingut la beca a la creació literària d'aquest any, Emili Teixidor. El llibre es titula La ciutat de Déu, l'autor és en Joan Calzina i Forrellat, està publicat per Editorial Columna. En Joan va néixer a Sabadell l'any 1983, és graduat en Humanitats i està fent el doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. També té el màster en Edat Mitjana, màster en Creació Literària i també ha treballat doncs, com a corrector, editor i traductor, a més dedicar-se també a l'ensenyança musical. És autor de diversos articles sobre història medieval i sobre creació poètica. En l'àmbit literari ha publicat el poemari Entre tu i jo, nosaltres, que va guanyar el 22è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, i la novel·la La ciutat de Déu, que avui presentem, és la seva primera novel·la en el terreny de la narrativa. Es tracta d'una novel·la d'intriga històrica que explica el viatge que l'any 1245 el clergue franciscà Giovanni de Pian del Carpine va fer perquè va ser assignat a una ambaixada diplomàtica a Orient, que era els confins del món conegut fins a aquell moment. La seva missió consistia en investigar l'origen d'un poble misteriós, en aquest cas els tàrtars, els exèrcits del qual havien començat a endinsar-se en violència per les fronteres del món cristià. El llarg viatge durà en Giovanni a viure estranyes aventures, successos rars i inexplicables, i a descobrir una realitat insòlita i enigmàtica, que és la realitat d'Orient, desconeguda pel món cristià, que ell no s'havia pogut imaginar mai. En Giovanni es veurà obligat a posar en dubte molt les que ell sap hi havia après i també posar en dubte tot allò amb el que creu i tota la seva vida doncs, que es va dedicar a l'estudi. Emprès per aquesta profunda agitació interior, encara anirà més enllà de qualsevol frontera coneguda i anirà descobrint paisatges cada vegada més insòlids i més rars, sense retrocedir mai ni mai mirar enrere i a la recerca de la meravella més gran i més extraordinària que s'amaga en les terres d'Orient. Una meravella inigualable que mai abans per res del món hauria cregut possible, i aquesta meravella era la ciutat de Déu.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
A les portes de tancar un Sant Jordi especial amb restriccions per la pandèmia, però amb la recuperació de la Diada al carrer, els llibreters donen per fet que superaran el 60% de la facturació que van fer la Diada del 2019 i els floristes calculen que s'han venut fins a 4 milions de roses. Montse Manent.
En declaracions al programa Fet a Mida de la Xarxa, el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Barcelona, Maria Martín, recorda que els llibres més venuts només representen el 6% del total de vendes i assegura que el sector editorial és robust a Catalunya.
Sí que vull recordar una dada que s'ha repetit sempre a la història, que s'està repetint aquests dies i segur que vull tornar a repetir, i és que no els 3 llibres més venuts, sinó els 10 llibres més venuts mai han superat el 6% dels llibres que es venen per Sant Jordi, que és un gran titular perquè demostra la fortalesa editorial i llibretera d'aquest país en la seva diversitat i la diversitat d'interessos de la nostra ciutadania.
Al Next Vespre també farem un repàs per les celebracions de Sant Jordi de les principals ciutats catalanes. A Tarragona, mitja dotzena de llibreries i una dotzena de floristeries han tornat a omplir la Rambla Nova. Altafulla, la cita era el pati de les antigues escoles Teresa Manero.
A Lleida enguany han canviat d'ubicació i la desena de parades de llibres i la mitja dotzena de floristeries s'han situat a l'avinguda Francesc Macià. I a Olot no hi ha hagut presència dels polítics en una diada plenament protagonitzada pel llibre i la rosa.
Continuen les negociacions per formar govern a diferent ritme. Esquerra té pressa per investir Pere Aragonès i Junts per Catalunya no.
El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, assegura que hi pot haver govern aquest mateix abril. En canvi, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, demana que no hi hagi pressa per prioritzar un govern fort.
Jo crec que és important prioritzar més que un govern de pressa, és important que sigui un govern fort i per tant tots els que ara tenen pressa segur que si això passés d'una manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa.
Si avui, dia de Sant Jordi, doncs tothom intenta recuperar al màxim la normalitat, les institucions també han de recuperar al màxim totes les funcions i això vol dir un govern escollit el més aviat possible.
L'Agència Europea del Medicament recomana que es continuï administrant la segona dosi d'AstraZeneca entre les 4 i 12 setmanes de la primera dosi.
El regulador europeu reitera l'aval a la vacuna i assegura que els seus beneficis augmenten amb l'edat i nivells més alts d'incidència del virus. Tot plegat quan avui l'EMA també ha aprovat canvis en la fabricació de les vacunes de Pfizer o Moderna que permetin incrementar la seva capacitat de producció.
L'autor del crim de la nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú, culpable d'assassinat i agressió sexual.
El jurat popular ha considerat l'acusat culpable del crim per unanimitat. Ara el cas queda vist per sentència. Serà el jutge qui ha presidit el tribunal qui decideixi ara la pena que l'imposa.
El músic Jordi Savall rep el Premi Prat de la Riba que atorga l'Institut d'Estudis Catalans per la seva trajectòria artística i acadèmica.
És un dels Premis Sant Jordi que s'ha entregat a la Casa de Convalescència de Barcelona. Savall ha defensat la figura del músic.
I per això jo reivindico aquí el valor del músic com a museu vivent de la música. Perquè sense els músics que interpreten les nostres músiques de l'edat mitja, del Renaixement, del Barroc, el classicisme, les músiques aquestes no les podien gaudir.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia, com sempre, planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè en general, amb alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense cap conseqüència. En general, la temperatura ha pujat entre 4 i 6 graus i se superen els 20 graus a molts punts de la Catalunya central, del Pla Lleida i fins i tot a algunes valls del Prepirineu. Aquesta situació d'estabilitat continuarà aquest proper dissabte, però els núvols alts deixaran el cel entrenyinat. A més, a partir migdia arribaran núvols mitjans pel sud, més abundants i compactes, que al vespre podran deixar el cel força ennuvolat en general. Per la seva banda, la temperatura serà semblant i l'ambient serà suau i agradable al centre del dia, amb valors que voltaran entre 17 i 22 graus. Pel que fa a diumenge, una pertorbació farà arribar nuvolositat i inestabilitat, sobretot a la meitat oest del país, principalment durant la primera meitat del dia, quan s'esperen alguns ruixats febles. A partir de migdia, però, la nuvolositat minvarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs continua aquesta calma a la xarxa viària. La veritat és que hi ha molt poc volum de trànsit. També és cert que cal recordar que aquest cap de setmana continua la restricció de mobilitat entre comarques, excepte per causa justificada. Per tant, això es nota en aquesta xarxa viària, com et deia, amb poc volum de circulació a més, i afortunadament no tenim constància de cap gran incidència que es compliqui aquest trànsit. Per tant, com et deia, fluïdesa també a les vies que envolten Barcelona i ara fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Quan encara queda poc menys d'una hora per desmuntar les paradetes, Catalunya viu encara un Sant Jordi especial, amb restriccions per la pandèmia, però amb la recuperació del carrer per aquesta diada. Hi ha hagut cues en alguns moments a les principals ciutats catalanes, però també bàsicament degut a les mesures contra la Covid. Sigui com sigui, els llibreters donen per fet que superaran el 60% de la facturació que van fer la diada del 2019 i els floristes calculen que s'han venut fins a 4 milions de roses. El sector celebra les xifres i les atribueix a que no hi ha hagut intrusisme. Anem, però, fins a Barcelona, concretament a la plaça Universitat, perquè allà hi tenim el nostre company David Amador. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs tot un èxit de moment aquest Sant Jordi, recuperat després del confinament de l'any 2020. Ha tornat l'alegria als carrers de Barcelona. Ha estat un respir a la pandèmia. Com deies, les roses, de fet, s'han esgotat la majoria de floristeries i pel que veiem, doncs també els llibres estan tenint una resposta espectacular. Recordem que a la Rambla hi havia roses, però com s'havia previst, naturalment les parades de llibres s'han situat a la plaça Reial, també al llarg del Passeig de Gràcia i a molts altres indrets de Barcelona. Recordem que han estat en total 11 espais repartits per tota la ciutat, un conjunt de 180 parades i també 490 floristeries. Com dèiem, pràcticament ara és molt complicat trobar una rosa que es pugui comprar aquí al centre de Barcelona. Encara es veuen llargues cues, com deies, en manca d'una hora perquè es retirin aquestes parades de llibres, però serà tot un èxit i la gent de Barcelona, doncs, com la resta de tot Catalunya, que necessitava aquest respir després d'un Sant Jordi confinat com va ser el del 2020.
Gràcies, David. No marxem de Barcelona perquè allà també tenim el nostre company Pau Soler. Hem vist l'ambient que s'està vivint ara d'aquest Sant Jordi, però volem saber també quin és l'ambient que s'ha viscut al llarg del dia amb aquests espais perimetrats, aquests recorreguts unidireccionals o controls d'accessos. Pau, molt bona tarda.
Bona tarda, Lali, des del centre de Barcelona, concretament des de la plaça Universitat. Ara mateix podem observar un volum elevat de gent, encara que es pot caminar amb certa tranquil·litat i normalitat. Durant tota la tarda, però, el centre de Barcelona ha sigut una zona molt transitada, amb una munió de gent que anava amunt i avall passejant i gaudint d'aquesta diada de Sant Jordi. Ara mateix el sol, que ja ha baixat en un dia on hem pogut gaudir d'un molt bon clima a la capital catalana. I hem aprofitat per parlar amb el Víctor i la Mireia, una parella de joves, que ens han explicat com han passat aquesta jornada.
Ja ha sigut un any molt dur i un Sant Jordi ara pues, està regalat. I hem anat a menjar a un restaurant aquí al Palau de la Música i hem donat una passejada. Pues, hem entrat a una tenda, hem vist una llibreria, hem escoltat música pel carrer, ens ha donat el sol, hem vist molt...
Bueno, jo he comprat llibres, he anat a una botiga de segona mà i he comprat molts llibres. I bueno, m'ha regalat aquesta rosa.
Doncs ja ho veus, Lali, un ambient festiu, relaxat, en aquest primer Sant Jordi que podem gaudir amb una certa normalitat aquí, a la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Pau. Anem doncs a fer un repàs per les principals capitals catalanes. A Tarragona, enguany, les parades de llibres i flors han tornat a la Rambla Nova, on la jornada s'allargarà fins a les 8 del vespre aquí. Allí hi trobem, des de primera hora del matí, 6 llibreries i una dotzena de floristeries. Anem fins a Tarragona. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega, bona tarda.
De nou bona tarda. El Sant Jordi 2021 a Tarragona enfila ja la seva recta final des de les 9 del matí. Les 18 parades de llibres i roses han estat presents a la Rambla Nova. El principal passeig de Tarragona s'ha tancat, s'ha acotat en un tram que va de la Font del Centenari a la coneguda Estàtua dels Herois. S'ha vigilat l'aforament, només hi podien accedir poc més de 300 persones. S'ha vigilat que no hi hagués més gent. Això, de fet, ha provocat de manera contínua cues de persones que esperaven pacientment el seu torn per accedir a l'espai delimitat. Els que ja han passejat es mostraven contents de tornar al carrer per un Sant Jordi amb límits, però segons deien, amb molta semblança amb un Sant Jordi normal.
Enguany hem pogut sortir i fa molt bon dia i estem contents.
He comprat dos llibres, encara me'n falten. I un és La casa dels avis, de Vicenç Villatoro, i l'altre, Com ser una antifa.
La Diada a Tarragona es tancarà sense la que era ja tradicional exhibició castellera amb les quatre colles de la ciutat, que significava l'inici oficial de la temporada castellera a Tarragona.
Doncs gràcies, Teresa. No marxem de Tarragona, concretament anem al Baix Gaià, Altafulla, on el pati de les antigues escoles Teresa Manero és el punt de trobada de les parades de llibres i roses. Anem fins allà per saber quin és l'ambient a aquesta hora. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lari. Doncs Altafulla ha recuperat l'essència del 23 d'abril amb una diada marcada per l'optimisme després d'un 2020 en què la celebració va ser confinada i de mínims. El bon temps ha acompanyat una jornada molt esperada, lògicament, pels principals sectors implicats, però també per la gent que, com és habitual, han fet d'elaborar-la un dia festiu. De fet, tothom ha pogut triar i remenar entre les parades de llibres i també entre les diferents opcions possibles de roses, punts de llibre, decoracions florals i peces d'artesania relacionades amb aquesta celebració. Un total de 9 estants. La mascareta, a més, no ha amagat els somriures de les persones que s'atançaven a la fira, que enguany excepcionalment s'ubicava al pati de les antigues escoles Teresa Manero, un espai triat per les seves característiques que permeten un control de l'aforament i la distància suficient pel transcorrer dels visitants amb circuit d'entrada i de sortida. Fa encara no una hora, ha posat el punt final i la regidora de Cultura, Gemma Maimó, s'ha mostrat molt satisfeta per com s'ha desenvolupat tota aquesta jornada. Una fira que, val a dir, a més, aquesta tarda ha comptat amb una sessió de compte a comptes. El Sant Jordi 2021 a casa nostra continuarà demà dissabte, dia 24, a la plaça de l'Església, perquè acollirà l'espectacle familiar Tinc un paper, amb el polifacètic músic i compositor Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisen. En aquest cas, la cita serà a les 12 del migdia i l'accés gratuït.
Gràcies, Eduard. I de Tarragona a Lleida, la capital de Ponent, ha optat aquest any per un canvi d'ubicació i ha desplaçat la diada dels carrers estrets de l'eix comercial a l'àmplia avinguda de Francesc Macià. En aquest nou espai s'hi han aplegat una desena de parades de llibreries, a més de 6 floristeries. Anem a veure també quin és l'ambient a aquesta hora. UAU Lleida Ràdio, Míriam García, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs encara llargues cues de gent per accedir a aquesta avinguda de Francesc Macià en aquesta nova ubicació per aquest Sant Jordi que s'ha pogut celebrar a la capital del Segrià. També amb moltes ganes, la gent que hi ha participat, tant els floristes i els llibreters com els veïns que es passejaven per aquesta Rambla, doncs celebraven que s'hagués pogut mantenir la diada, ja que l'any passat, recordem, no es va poder celebrar tampoc el de juliol aquí a la capital del Segrià, ja que ens trobàvem confinats perimetralment. Una jornada, com dèiem, on una gran afluència de públic ha visitat aquesta zona de la ciutat. Com dèiem, hores ara encara hi ha llargues cues, quan falta una mica més d'una hora per a que tanqui aquest espai. Serà a les 9 del vespre, quan aquestes parades de llibres i roses baixaran la persiana. Les activitats en el llarg del dia s'han succeït a la capital del Segrià, amb nombroses signatures de llibres, també aquí a la Rambla i a les diferents llibreries de la ciutat, on, per cert, també s'han registrat cues a les entrades per a tal d'adquirir algun llibre i també algunes de les floristeries de la ciutat han apuntat que s'han quedat sense estoc de roses en aquesta jornada.
Gràcies, Míriam. I de Lleida Gironines a Olot, el protagonisme ha anat a parar als professionals del sector del llibre i de la rosa. A la ciutat no s'hi han desplegat ni formacions polítiques ni associacions. Tampoc no s'han organitzat activitats fora de les parades. Però intentem anar fins a la capital de la Garrotxa, a Olot Televisió, Gerard Puigdemont. Bé, intentarem connectar amb Olot Televisió més endavant. Mentrestant, però, i en el marc d'aquesta diada, també avui el músic Jordi Savall ha rebut el Premi Prat de la Riba que atorga l'Institut d'Estudis Catalans per la seva trajectòria artística i acadèmica. És un dels Premis Sant Jordi que s'han entregat a la Casa de Convalescència de Barcelona. David Navarro.
Savall ha estat reconegut per la seva recerca musicològica de la música antiga, en particular la catalana. També ha estat premiada, en aquest cas, amb el Premi Creu Casas, Dones per canviar el món, la dibuixant i escriptora Sandra Uve, per la seva feina en visibilitzar les dones de ciència de totes les èpoques, amb l'exposició i el llibre Superdones, superinventores. Després de l'entrega de premis, Jordi Savall ha parlat en nom de tots els guardonats i ha defensat la figura del músic.
I per això jo reivindico aquí el valor del músic com el museu vivent de la música, perquè sense els músics que interpreten les nostres músiques de l'edat mitja, del renaixement, del barroc, del classicisme, les músiques aquestes no les podríem gaudir.
Els guardons que l'IEC entrega per Sant Jordi són 51 premis i 8 bosses de treball dedicats a promoure l'alta investigació científica, principalment de tots els elements de la cultura catalana.
Ara sí, recuperem la connexió amb els companys d'Olot Televisió. Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Diada de Sant Jordi també adaptada a la capital de la Garrotxa, una desena de parades només per a professionals, floristes, llibreters i editors que han pogut vendre llibres i roses. Durant tot el dia han anat passant centenars de persones per la zona del Firal d'Olot, on s'han habilitat les parades i la gent ha pogut gaudir d'una jornada assolellada i amb poc fred pel que ha estat fent durant tota la setmana a la comarca. Pel que fa als llibres que es preveuen ser més venuts, La dona de la seva vida, de Xavier Bosch, i La casa de foc, del garrotxí Francesc Serés. Queda ja molt poca estona perquè les parades tanquin i els més despistats encara poden comprar la seva rosa i el seu llibre per acabar de rodonir un Sant Jordi, si més no, més normal que el de l'any passat.
Doncs gràcies, Gerard Puigdemont, des d'Olot Televisió. Aquest ha estat el repàs del Sant Jordi pel territori català.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Diada de Sant Jordi, com sempre, també ha tingut una vessant política. Aprofitant el marc de les celebracions de la Diada, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, assegura que hi pot haver govern aquest mateix abril. En canvi, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, demana que no hi hagi pressa per prioritzar un govern fort. Mont Carvajal.
La primera en parlar ha estat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que prefereix fer un govern fort, sense presses i que no grinyoli després.
Jo crec que és important prioritzar, més que un govern de pressa, és important que sigui un govern fort, un govern sòlid, i per tant, tots els que ara tenen pressa, segur que si això passés d'una manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa.
Després la resposta al vicepresident en funcions, Pere Aragonès.
Si avui, dia de Sant Jordi, doncs tothom intenta recuperar al màxim la normalitat, les institucions també han de recuperar al màxim totes les funcions, i això vol dir un govern escollit el més aviat possible i, evidentment, durant aquest mes d'abril.
I enmig de les negociacions, a migdia, l'expresident Carles Puigdemont ha renegat del diàleg.
Per tant, és una constant històrica que els conflictes entre Catalunya i Espanya no es resolen a la via del diàleg, sinó que es resolen per la via d'una confrontació.
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat generositat, compromís i altura de mires als partits per formar govern.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Un dia més hem de parlar de la pandèmia. Sanitat ha notificat aquesta tarda 11.731 nous contagis de coronavirus i 95 morts en les darreres 24 hores. A Catalunya les dades mantenen la moderada tendència a la baixa dels últims dies.
Als hospitals hi ha 3 ingressats menys, amb un total de 1.608, dels quals 492 són a les UCI, un descens de 2 pacients. Pel que fa als indicadors, la velocitat de contagi baixa una centèsima fins al 0,96, tot i que el risc de rebrot augmenta 13 punts per situar-se en els 280. La incidència a 14 dies també puja, en concret 16 punts, fins als 292. A les últimes 24 hores s'han declarat 2.032 casos nous i es confirmen 15 morts. Pel que fa a les vacunes, ja hi ha 1.674.000 persones que tenen la primera dosi i 620.000 ja han rebut totes dues.
Precisament sobre vacunes, l'Agència Europea del Medicament ja ha emès aquesta tarda el seu InfraZeneca. L'EMA recomana que es continuï administrant la segona dosi d'aquest vaccí entre les 4 i 12 setmanes de la primera dosi.
El regulador europeu reitera l'aval a la vacuna i assegura que els seus beneficis augmenten amb l'edat i nivells més alts d'incidència del virus. Tot plegat quan avui l'EMA també ha aprovat canvis en la fabricació de les vacunes de Pfizer o Moderna que permetin incrementar la seva capacitat de producció, concretament a la planta de Pfizer que Pfizer BioNTech té a Bèlgica i que permetrà incrementar la producció de vaccins per la Unió Europea i la planta espanyola que té l'empresa Rovi a Granada amb una nova línia d'empaquetatge de la vacuna de Moderna que també permetrà ampliar-ne la producció.
Mentrestant, a aquesta hora arrenca el primer dels actes previstos en l'assaig clínic Obrim Girona. Es tracta del cicle de sopars en fins a 6 restaurants sota unes estrictes condicions que s'allargaran un mes i que tenen com a objectiu, si és possible, reobrir diversos sectors econòmics i activitats comercials fent servir un passi digital que acreditarà que una persona no té Covid-19.
El projecte Obrir Girona està impulsat pel Centre Blockchain de Catalunya i impulsar un sistema de certificacions de vacunacions i tests de Covid-19 que permetin crear espais de molt baix risc de contagi. La prova pilot ha de ser el més similar possible al que seria un futur desplegament per tot el territori. L'objectiu és analitzar la seguretat en la reobertura de sectors i activitats quotidianes per obrir l'economia. El primer dels actes previstos a l'assaig és aquest cicle de sopars que ha autoritzat Salut. Amb tot, però, la iniciativa ja ha aixecat les crítiques a la ciutat, tant perquè els establiments que hi participen ofereixen preus poc populars com per la manca de presència d'altres establiments que asseguren no haver tingut l'oportunitat de participar-hi.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més coses, ja hi ha veredicte pel cas de la Laia, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el 2018. El jurat popular ha considerat l'acusat culpable del crim per unanimitat. Ara el cas queda vist per sentència. Marta Patricio.
Bona tarda. El jurat popular considera culpable Joan Francesc López Ortiz, l'acusat de matar la Yalzina, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny del 2018. Un jurat format per 9 persones, 5 homes i 4 dones, que han pres per unanimitat aquesta decisió. Ara el judici ha quedat vist per sentència i el president del tribunal haurà de decidir quina és la pena que li imposa. La Fiscalia i l'acusació particular demanen que se'l condemni a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i 10 anys més de presó per agressió sexual. Tots dos han mantingut al llarg del judici que l'acusat va cometre l'assassinat per motius sexuals. Un judici que s'ha allargat durant 9 dies a l'Audiència de Barcelona i per on hi han passat més d'una quarantena de testimonis.
Últims minuts abans de repassar l'actualitat esportiva per conèixer quines són les recomanacions literàries del territori. Ens arriben des d'Almenar i des de Mataró.
Hola, pues mira, nosaltres estem a Llibreria Papereriana d'Almenar i nosaltres el que us volem recomanar és Tocar la llum, de Josep Maria Nogueras. Aquest llibre ha estat un premi Nit de Poesia al carrer d'Atmella de Mar. Aquest autor ha publicat nombrosos poemaris, tant en català com en castellà, i aquí a la botiga podreu trobar els dos títols, Transparent i Avançar. I bueno, ficats a recomanar, també ens agradaria recomanar un llibre, un autor lleidatà, que és en Carles Porta, amb el seu nou llibre La farmacèutica, 492 dies segrestada. Des d'Almenar us volem desitjar un feliç Sant Jordi.
Des de la llibreria Buc de Llibres us recomanem aquest llibre que es diu Borda George, que és un llibre pels més menuts. En aquest llibre hi ha una mare, gossa, que té un fillet que li diu va, Borda George. I en George, la primera cosa que diu és mare meu. I així, cada vegada, en George va fent una cosa tot estranya fins que la mare, preocupadíssima, du en George al metge. I quan el metge es mira ben bé en George, descobreix que potser en George ha fet alguna cosa que no havia de fer.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Destaquem que Barcelona serà la seu de la superfinal de les World Series, que a més serà cita preolímpica de natació artística del 10 al 13 de juny. La piscina Sant Jordi de la capital catalana serà l'escenari d'una de les cites més importants del calendari abans dels Jocs Olímpics, una competició que s'emmarca en els actes de celebració del centenari de la Federació Catalana de Natació. A les 9 de la nit, el Barça s'enfronta al Zenit de Xavi Pascual, segon partit de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga masculina, de moment dominant l'equip de Sant Petersburg per una victòria a 0. Demà també l'Espart Girona, en el món de la cistella, ha de remuntar 9 punts a la pista del València Bàsquet si vol jugar la final de la Lliga femenina. També en bàsquet, demà el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, vol evitar el descens a la Lliga EVA. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens informa Jonay González.
La permanència a 80 minuts. L'Iversol CBT comença aquest dissabte l'eliminatòria de play-out per evitar el descens a la Lliga EVA. Els blaus visitaran en la nada el Centro Bàsquet Madrid. Amb 80 minuts d'eliminatòria pot passar de tot i el més important, lluny del Serrallo, és aconseguir una bona renda o evitar una derrota molt avoltada que pugui ser remuntable dintre de 7 dies. Els blaus tindran davant un Centro Madrid que té un roster ple de jugadors joves, cap supera els 27 anys i la mitjana està en 23. Això implica que aguantaran un alt ritme de competició en aquesta eliminatòria. Els madrilenys, amb un balanç de 10 victòries i 16 derrotes, han finalitzat 800 amb un equip ple de talent físic important i amb un perfil similar que els permet tenir alternatives tàctiques importants. El partit entre el Centro Bàsquet Madrid i el CBT es disputarà aquest dissabte a 8:45 de la nit al pavelló Antonio Díaz Miguel en la primera part de l'eliminatòria, que perfectament podria acabar en empat i decidir-se al pavelló del Serrallo d'aquí una setmana.
Gràcies, Jonay González. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, també el Barça B està immers, en aquest cas, en la lluita per pujar a l'Alep Or. Demà, dia de Lliga Catalana EVA, reprèn amb la semifinal entre el Mollet i el Mataró. Demà, el Josep Mora, de la capital del Maresme, serà l'escenari d'aquesta semifinal. El guanyador s'enfrontarà al Roser. I en futbol sala, nova jornada en el dia d'avui a la primera divisió masculina amb el Barça i l'Indústria Santa Coloma Sena. Els blaugranes han guanyat a la pista del Oparrulo per 0-2.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
L'última mort de la Babadúnia, de Lina Bronski, editat per Editorial Les Hores. És un llibre petit, 130 pàgines, però em va cridar l'atenció des del que el vaig veure. Editorial Les Hores té aquestes coses. Quan veus un dels seus llibres, saps que tindrà algú d'especial, i aquest no era menys. Ens parla de la vida d'una dona octogenària que, cansada de fugir, decideix tornar al seu poble, dins de la zona d'exclusió de Txernòbil. Avui dia fa 33 anys de l'explosió del reactor nuclear que va desbastar tota la regió. En aquesta zona encara avui és il·legal viure-hi. De fet, aquella explosió va ser 100 cops més fort que les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. Però en aquella regió també hi ha gent com la Babadúnia, unes 150 persones, la majoria dones, que o bé no van voler abandonar la seva terra o com la nostra protagonista, que va decidir tornar. Tornar allà, deixant enrere la seva vida, retrobar-se amb els fantasmes del passat i, tot i això, sentir-se a casa.
He perdut la visió, però encara hi sento perfectament. I té a veure, sens dubte, que al poble hi ha molt poc soroll. El brunzit del grup electrogen m'arriba tan clarament a les orelles com el brum dels borinots i el cant de les cigales. L'estiu és fins i tot aquí una època relativament sorollosa. A l'hivern hi ha un silenci total. Quan una capa de neu ho cobreix tot, fins als somnis són esmorteïts i només els pinsans salten entre els matolls i donen una nota de color al paisatge blanc.
Escrita d'una manera emotiva i enginyosa. És un homenatge a la bellesa i també a la natura, com la vida sempre s'obre camí, malgrat els desastres que causa l'ésser humà. Ella, la que tothom anomena Babadúnia, és un personatge perfectament construït, una dona forta i molt sensible a la vegada, que juntament amb els seus veïns fan que les seves vides m'hagin semblat senzillament meravelloses. Tot i la visita inesperada del desconegut que arriba al poble i fa perillar la seva harmonia. Una perla de novel·la per regalar i per aquest regal.
La xarxa de comunicació local.